L'hora de la gent gran.
Bon dia, estimat públic, estimat nois i noies, permeteu-me que es digui nois i noies, perquè jo crec que tots ens hem de considerar joves, tinguem l'edat que tinguem. I també desitjau-vos que estigueu bé de salut. I sempre dic el mateix, el que està bé que se n'aprofiti, i el que no està gaire bé, doncs que s'animi per estar bé. A vegades la força natural de cada persona és important per superar qualsevol patologia que hi hagi, no? Menys l'amor, que per desgràcia encara no torna ningú de l'altre món. Bueno, anem de cara a lo positiu i no pensem en aquestes coses, no? El personatge d'avui és un personatge, que us diria jo, sorprenent. A més, hi ha una sèrie de coincidències en breus dies que voldria també, d'alguna forma, destacar, ressaltar. La persona d'avui es diu Mercè Jimeno Ortega. Em sembla que li queden molts pocs dies per fer els 80 anys. I dic perquè, com que les entrevistes aquestes es veuen, no sols s'escolten, vull dir, li dic l'edat perquè ja veureu vosaltres, que és una persona que no diu ningú que té 80 anys. S'ha sabut conservar bé, és una gran esportista, i ara ho anirem veient durant el que és la seva trajectòria de la vida, no? I també, per desgràcia, doncs, també avui fa un any que va morir el seu espòs. Bueno, Mercè Jimeno Ortega, què tal?
Bé. Per ara, molt bé. Tirant. La vida segueix.
És una dona optimista, és una dona que el que diu, el seu lema és tirar endavant, a pesar de tots els pesars i a pesar de que les vides, pues, quan s'arriben a certes edats, fas una mica repàs de la vida i te'n dones compte que no ha sigut fàcil per ningú, i per amb ella menys, no? Bueno, la Mercè, com he dit, pues, pràcticament el diumenge complirà els 80 anys, té residència a Barcelona i té residència a Calella.
Sí,
està molt vinculada també a Calella perquè, bueno, pues, és quan vol, quan li sembli o quan li apeteix, pues, se'n ve a Calella a disfrutar de Calella. Claro, ella ha viscut molts anys aquí a Calella, a Can Carreres, precisament, encara que mai de forma permanent. Vull dir que d'alguna forma era com si fos la segona vivenda entre Barcelona, Can Carreres, Calella. Mercè, tenim que procurar que en menys d'una hora la gent sàpiga el màxim de la teva vida, de les teves experiències, que són moltes, i de la teva forma de pensar i de tractar els problemes de la vida, que també això és molt important, no?
N'hi ha moltíssims problemes.
Exacte. La teva infància la vas passar a Barcelona.
Sí.
Què tal? Què recordes d'aquella infància?
Bueno, és una infància normal i corrente. A Barcelona, estudis. Després vaig començar a fer esport. Em vaig dedicar a la natació.
Motius. Per què? Et vas dedicar a la natació per alguna cosa, no?
Sí. Jo patia molt d'angines. M'ofegava. Els meus pares no volien de cap de les maneres que m'operessin. El metge al final va decidir de que miressin de que fes esport. Bueno, ho va acertar. Vaig començar a nedar, es veu que em donava, tenia facilitat per la natació, vaig córrer per un club, per el Club Natació Montjuïc, durant 4 anys, i després jo el que volia era anar a la universitat.
Espera't, no vagis tan de pressa. Espera't.
Paro.
Tu vas viure una infància, pues, d'aquells temps, subjecte amb uns costums, uns hàbits, amb el que el pare treballava fora de casa, la mare pues, se dedicava molt també, bueno, feia les dues coses, no? Treballar fora de casa i a casa, però vas viure baix un règim masclista.
I tant.
Vull dir, m'ha escoltat alguna cosa de que fins a quina edat tu tenies l'obligació d'arribar amb una hora?
Bueno,
a casa.
Em vaig casar als 23 i fins als 23 em deien que a les 9 en casa. I perquè un dia vaig arribar 5 minuts més tard no van voler saber el per què. Em van dir que per què no havia sortit mitja hora abans d'on era. Que què diria la gente? Això és un tema que jo sempre contestava. La gente no me da de comer.
Eres rebel?
Sí.
Però no, tampoc tenies masses oportunitats davant d'aquest règim tan estricte, no?
Sí, però és que llavors els pares eren els pares. Ara els pares obren la boca i segons com els fills els poden denunciar.
Ara, el que sí, també s'ha de destacar dels pares, dels teus pares, que eren bones persones. No?
Eren molt bones persones, però tenien la seva mentalitat no d'aquest any, d'aquest segle. O sigui, del 19, no, ni del 20. Eren molt antics.
Però tu vas tindre dos germans.
Ah, aquí està la cosa.
Amb ells hi havia el mateix règim?
El hombre es el hombre. Puede hacer lo que quiera, la mujer no.
Però això d'alguna forma et marca, no?
Molt.
T'ha marcat?
Em va marcar fins que em vaig casar.
O sigui, també va ser, a vegades, molta gent es casava en aquell temps perquè era una escapatòria, eh?
Era una escapatòria de marxar d'aquesta esclavitud.
Perquè, vull dir, però més que més, ho notaves perquè eres dona, eres
per
filla.
Sí, senyor.
Tenies l'obligació de... Tenies certes obligacions que no tenien els germans, no. Eh, que no?
Els homes poden fer el que vulguessin.
Tu em contaves aquella anècdota del telèfon, no?
Quin telèfon? Del què?
Que sonava el telèfon a casa.
Ah, sí. La meva mare estava a la cuina fent el menjar, preparant coses. El meu pare estava sentat, tocava el telèfon i el primer que feia era fotre-li un crit a la meva mare de que el telèfon tocava, que per què no l'agafava? I jo li deia, ei, i vostè que està aquí sentat, perquè els hi deia de vostè, jo, vostè que està aquí sentat, per què no va i l'agafa? I sortia la meva mare i em deia, calla-te.
Sí, que la mare defenia tot el
La nen. Meva mare defensava tot perquè era un hombre. Ella estava molt orgullosa de su hombre.
I, a veure, aquesta mentalitat que, bueno, per nosaltres és habitual, eh? Vull dir que jo faig una mica de cara de sorpresa perquè estem en un programa de ràdio, però jo també ho visc, jo també ho vivia jo, això, no? Vull dir, el masclisme era total, no?
Sí.
El que sí també m'has dit és que mai et van ficar la mà damunt.
No em van pagar mai. Però amb una mirada ja tenia prou. O jo era així de tonta, és que no ho entenc.
Això ho has traspassat perquè després, claro, la Mercè es va casar, com diu ella, als 23 anys. Va conèixer als 21 anys el Jordi i es va casar als 23. I, a més, també van ser paraules una mica del Jordi, no? Dic, vos hem de casar, no?
Sí.
Per què?
Perquè si no els teus pares ens faran la vida impossible. Perquè jo era la nena. I la nena té unes obligacions que els homes no la tenen. Per què? Doncs no ho sé. És la seva mentalitat.
I com van reaccionar els pares quan vas dir que volies casar-te i anar-te'n de casa?
Pues el meu pare em va dir, se ve que él tiene mucha prisa en casarse, o en marchar, o en que te vayas. No sé, jo no li vaig ni contestar, estava per dir-li, ell no tindrà pressa, però jo sí, perquè em feien la vida impossible ja.
Pots dir que després del fondo, a vegades això passava també entre la societat, no? Si es volen casar tan ràpid és potser perquè està embarassada, no?
Ah, sí, no.
A més, estaven en contra de qualsevol sistema, pastilles, anti-baby, inclús de casada, no?
Sí, inclús de casada. Van dir la meva mare, és que la meva mare era castellana, era burgalesa. Deia, em va dir, diu, espero que no te hagas nada ni tomes pastillas para no tener hijos, ¿eh? Pobre de ti. Jo estava casada. Ella que tenia que dir-me el que jo tenia que fer. Jo estava a casa meva, no vivia amb ells. O sigui, que sort que vaig tindre un marit que em va fer veure el que és aquesta vida i com es tenia que viure.
Els teus sogres eren iguals o no?
Bueno, la meva sogra va morir com el meu marit. I va morir als 4 anys de casada. I el meu sogre va morir que el meu marit tenia 5 anys.
Sí, que
també, o sigui, que no el vam conèixer.
Pràcticament els vas conèixer molt poc.
Molt poc.
Com vas conèixer el Jordi?
Pues el vaig conèixer amb una entitat esportista de muntanya.
Els dos éreu esportistes?
Sí, però ell era d'una secció i jo era d'una altra, però clar, allà les seccions doncs, es veuen. Jo el vaig conèixer, que jo tenia 21 anys, i vaig començar a sortir amb ell amb 23 i em vaig casar amb 23. O sigui, el mateix any. Com aquell que diu, vaig estar amb ell amb relacions entre ell i jo 9 mesos. Com
però,
un par.
Però va ser un amor a primera vista?
A veure, va ser un amor de conèixer com era aquella persona i es va fer estimar per mi moltíssim. Era una persona que només amb el seu record jo vic.
Com us vau declarar? Qui va ser el que va fer el primer pas?
Bueno, jo tinc una mentalitat una mica... No sé, jo crec que bastant avançada. Jo no m'hi hagués casat. Jo. I el meu marit em deia, tu no t'hi hagués casat amb mi? Dic, no, però hi haguéssim viscut junts. El que fa la joventut. Això li vaig dir, pues, al cap de 10 anys de casada o així. Jo... És que era impressionant, aquest home. No n'hi ha paraules per dictaminar com era ell.
Bueno, vas tindre la sort de conèixer
molta
una
sort,
persona.
Molta sort, molta
vegades,
sort.
És el que a vegades diem, no? De dir, bueno, un matrimoni que porta 40, 50 o 60 anys, que conviuen encara, que són feliços, que s'estimen, dius, és una sort?
És una sort.
És una sort, perquè una sort. No deixa de ser una loteria, perquè no. abans tampoc hi havia una relació extramatrimonial o prèvia al matrimoni, no?
El matrimoni és una caixa tancada.
Sí. I tu ho vas encertar.
La vaig encertar.
Perquè després ràpidament vas tindre fills.
Bueno, sí,
vas
va néixer...
Una filla. Bé, sí, dius, al cap d'un any, coi...
Sí, sí, escolta, bueno, ens van casar el 69, la gran va néixer el 71, i després vaig tindre... Bueno, vaig tindre 4 fills en 5 anys.
Ara, per això et dic que els vas tindre tots seguits. Tampoc ho vau planificar.
No.
Vau dir, escolta, si venen, benvinguts siguin.
Sí, no. I mai, a veure, a l'últim, me'n recordo que va ser aquí a Calella que ens van donar compte que jo estava amestat, perquè amb les nenes jo vomitava al moment de quedar amestat. A les hores de quedar amestat jo m'aixecava, buam, la gran vomitera. En canvi, amb el nen, estava de 2 mesos i jo li deia, Jordi... És un retras, perquè en trobaven ganes de fer feina i de fer coses. I ell em va dir, diu, no, anem a veure, perquè això no pot ser, Mercè, a veure si tens algú dolent. No crec que estiguis amestat, però jo quedava amestat només veure'l entrar per la porta, es veu. No sé per què, però era així la cosa. I quan em van fer la prova, si haguéssiu vist el Jordi com anava per aquí, per Calella, perquè me la vaig fer aquí a Calella, anaven dient, Mercè, això és... És un crimen, és una aberració. En aquesta època que vivim no es poden tindre 4 fills. I jo li deia, Jordi, on mengen 3, podem menjar 4. Però Mercè, no pot ser, no pot ser. I al final, i inclús em deia, i a més, per fer-me la guitza, igual és un nen, perquè ho tenim tot molt ben muntat de cara a les nenes. I efectivament... Va vindre el nen.
I com vas poder pujar? Com vau poder pujar 4 fills?
Perquè jo no treballava. Bueno, treballava a casa.
O sigui, tu portaves la feina de casa, la feina dels fills...
I l'administració. I l'administració, que em deia ell.
I l'administració.
Sí, em deia, Mercè, que tenim aquests gastos que venen... El cinturón, dic, tu no et preocupis, que ja... Diu, ja sé que tu no gastes més del que tens que gastar, però... En recorda't. Doncs pues molt bé, i així és. Ell sempre em deia, tot el que tenim, Mercè, és gràcies a tu. Perquè si tu haguessis tingut un forat a la mà, no haguéssim tingut res.
Ell era més esplèndid, no?
Era diferent. Érem iguals, però diferents. Però, en canvi, jo no sabia el que teníem. Jo no sabia. Ell pues, tenia les seves comptes, ell ho manegava tot, i jo li deia, Jordi... Hem de fer això. Vale, tira, endavant. Jordi, això és i l'altre. Ah, vale, vale. I si jo li preguntava, escolta, hem gastat molt amb... Nosaltres som esquiadors. Amb l'esquí hem gastat molt. I em deia, no.
Tenia una caravana, no? Per estudiar.
Teníem una caravana, sí senyor, perquè 6 persones anar a esquiar, no ara, i abans tampoc, tenies que tindre una posició molt forta per poder fer-ho. I llavors amb la caravana, doncs clar, anaves amb un càmping, pagaves l'anual o el temps que tenies que estar i sempre anaves allà i tot anava bé. Després vaig tindre la gran sort de que els meus fills agafen qualsevol esport de seguida. Estàvem a Andorra, els van agafar un club andorrà, encara em va sortir més econòmic, eren figures d'allà, i en fi, i així va ser la nostra vida fins que van decidir marxar. Encara tinc dos nets que estan a l'equip espanyol d'esquí.
O sigui, sí, perquè que... tens 8 nets.
Tinc 8.
I dos de les filles són metgesses.
I dos són metgesses.
O sigui, cuiden,
i dos són enginyers superiors.
Molt bé, molt bé. Vull dir, estan tots col·locats i tots posicionats.
Tots col·locats, sí.
Pensant en la teva infància, com vas educar els teus fills? Amb la llibertat?
Sí, en llibertat i que parlessin. I que si volien dir el que diguessin, que ho diguessin i ja està. Perquè jo a casa meva, quan anava a parlar, el primer que em deia el meu pare, les mujeres a la cocina. El Jordi no. El Jordi deia, tu aquí tens feina a casa, venga, s'ha de fer entre tots. A posar la taula entre tots. Cada setmana un fill la posava i quan arribava el nen ja era, allò era un debacle, perquè el nen deia que era cosa de dones. I el Jordi deia, jo ajudo ta mare? I ell deia, sí, pues tu que ets més petit també has d'ajudar. O sigui que era meravellós.
I tant tens amb els teus fills, amb el teu fill i les filles? Et demanen consell? Ara, en aquests moments?
No, normalment no. Fan el que creuen i jo ho accepto tot, perquè és la seva vida. Si tenen una dubte, ja saben que estic allà i que diguin, però és la seva vida. Han de decidir ells. Amb això, amb aquesta finalitat, crec que els hem educat. Però penseu una cosa, que sempre els fills pensen que els pares han fet alguna cosa malament. Però ells tenen fills i veuran el dia de demà que també és el mateix.
Per què dius això? Per què creus que els pares han fet alguna cosa malament, que ells pensen això? Per què? En què et
bases? No malament, que ells no ho farien d'aquella manera, que ells haguessin fet una altra cosa, però bueno, cada un tenim la nostra forma de pensar i de fer.
Però tenen, creus tu que té la mateixa autoritat els fills de cara als pares, el pare que la mare? Potser si el pare visqués, a lo millor li demanarien més consells que els que et puguin demanar tu, o a tu no et volen tampoc preocupar?
Ells tenen, el pare i la mare, en conceptes diferents.
Conceptes diferents?
Sí. Per què? Doncs no ho sé. Perquè potser la mare s'ha amamentat, no ho sé, és que no ho sé, i amb el pare és diferent. Jo a casa, per exemple, quan eren petits, pues, i anaven a escola, quan venien i tenien alguna dubte, ho tenien molt clar. Matemàtiques s'anaven al seu pare a preguntar-li. Que jo sé matemàtiques? Sí. Però bueno, anaven amb ells, d'acord. I lletres em venien a mi. Per què? Pues perquè creien que jo amb les lletres en sabia més que el pare. Era possible, perquè el meu marit deia, jo no sé les comes i els accents per què dimonis serveixen. I jo li deia al Jordi, pues serveixen per fer el sonido de la paraula. És diferent.
Sí, a vegades el significat canvia, claro.
Canvia, però ell... Això no ho veia tant. En canvi, en matemàtiques sí. I en matemàtiques també crec que en sé alguna
cosa. O sigui, hi ha més... estaves més a prop o enteneies millor el fill o les filles?
Ah, això es va en moments. Moments que són uns i són els altres. Però penseu una cosa. Per molts fills que tinguis, no n'hi ha cap que sigui igual que l'altre. Tots són diferents.
I els hi has donat el mateix tracte i la mateixa educació.
I s'han fet igual amb aquesta vida, o sigui, es van concebir igual, van néixer igual, però tots són diferents. Tots.
Entens la forma de pensar dels teus fills? És molt diferent a com tu penses ara?
Home, la vida canvia. I clar, i la meva edat és la meva edat i l'edat d'ells és diferent. Clar que ho entenc, jo entenc. Ah, Volen així. Mira, n'hi ha un concepte en aquesta vida. Aquella persona fa una cosa, per què? Perquè és feliç. Doncs deixa-la que la faci.
Sí, però tu has pres una decisió a la teva vida de viure sola.
Doncs sí.
Tens 4 fills, tens 8 nets i no, i vols viure sola.
Sí.
Per què això?
Perquè tinc més llibertat.
O tens por de molestar?
I tinc més llibertat i no molesto. Jo sempre dic, no. Si ho puc fer, no us demano res. Mama, si necessites alguna cosa, tranquil. Perquè a vegades sents comentaris. Oh, he tingut que anar a casa de la meva filla, de la meva mare, que m'ha cridat perquè no sé què, no sé per què em té que cridar per això. Ho sento. Sento aquests comentaris. Cuidado. Pues bueno, jo si puc fer-ho sense necessitat de ningú, de moment ho faig. La meva llibertat és meva.
Però la soledat diuen que...
Què?
Que és una de les coses més fumudes que hi ha, no? Perquè dius, bueno, de dia et distreus.
Ja.
De dia parles, telèfono, i les nits. La soledat de les nits, com les passes tu?
Jo les passo amb records. Recordo coses i ric. I si no, agafo un llibre. I si no, et diré una tonteria. Faig un puzzle. Perquè si tu estàs fent un puzzle, només mirant com col·loques les fitxes, si són fitxes petites, el teu pensament ja se te'n va. I si t'agrada... Això és per una banda, eh? Això és... Parlo del puzzle. I si t'agrada llegir, si t'agrada, jo em fico dintre del llibre. Llavors m'olvido de tot. I llavors, quan m'agafa la son, dormo. Jo, els meus pensaments de la meva vida han sigut tan bons amb el meu marit que no necessito res més.
Parles amb ell?
Sí.
Et contesta?
Ei, no estic boja, eh?
No. Això és una cosa que és perfectament comprensible, no? Mira, jo tinc una anècdota que l'he contat diverses vegades aquí amb una senyora també que va quedar viuda no fa massa. Li vaig preguntar, tu parles amb el teu marit? Diu, no sol parlo, sinó que li envio whatsapps. O sigui,
no.
Que arriba un moment que dius, si això et reconforta, ella ho sap, un whatsapp, explicaràs tu que... Però, si això et reconforta, endavant, m'entens? Vull dir, per això et pregunto, tu parles amb ell, ell et contesta?
No. Ell no em contesta, però jo parlo i li dic, saps el que he fet avui? A lo millor, quan vaig pel carrer, dic, ara quan arribi a casa li diré... I després dic, però tu estàs tonta o què? Què li has de dir? I llavors jo sola vaig dient, Jordi, mira com estic. M'has deixat sola. Però bueno, continuo. La vida és així. Ell no volia viure tal com estava.
Quants,
i llavors...
Quants anys vau estar casats?
Pues mira, del 69 i va morir l'any passat. Més de 50.
Més de 50. Com se supera això, Mercè?
Sapiguent la seva malaltia quina és, que ell no té la culpa ni jo tampoc.
Però com se supera la soledat, la soledat de que d'un dia a l'altre ja no el veuràs més? Quina força interior has tingut tu per superar
això? Jo hi he estat molt de temps que el tenia, però tenia un cos. No el tenia amb ell. I això no sé si és pitjor que no que se'n vagi de cop. Veure un cos allà que no et coneix, que no sap qui ets, inclús que ell no sap ni on està, no té vida. Això és el que costa més de superar.
Això et prepara també pel dia de que qualsevol dia et deixarà?
Oh, i tant.
Té, entre cometes, aquesta part positiva de que t'està preparant, de que aquesta persona se n'estarà, se'n va del teu costat?
Bueno, això és l'únic que tens que pensar, que contra més ràpid, millor. Perquè això és el pitjor que pots veure amb una persona. Que tu te l'has estimat, que ha estat amb tu, que és la teva vida, que és el que t'ha donat tot. Això és... Per mi és el pitjor. Avantatge no, ni sort tampoc. És que ells no pateixen, però tu sí, de veure que aquella persona com s'està quedant Això és el pitjor.
Quan són? Pràcticament, quins són els primers símptomes que tu vas notar? Dic això perquè a vegades és molt important.
Sí, no, no.
A certes edats, te'n dones compte que la gent que tu coneixes no reacciona de la mateixa forma. Tal. Pot ajudar a vegades a fer un diagnòstic precoç del problema de l'Alzheimer. Quins són els primers símptomes?
És que es perden una mica la memòria i tu automàticament el que penses és que l'edat no perdona. Però no, després el portes al metge i et dictaminen que té aquesta malaltia i tu no ho acceptes. Perquè jo no ho vaig acceptar-ho. I això és que tinc les dues filles. I em van dir, mama, sí. Dic, no.
Tu vaig no dir, ho vas acceptar des del principi. Per què?
Perquè no creia que el meu marit, de la forma que era, una persona tan activa, com et podria dir-te? Fantàstic, era impressionant, era molt maco en tots els sentits, que pogués arribar a tindre aquesta malaltia. Però després tu te vas mentalitzant, a veure, antecedents, això és... no sé per què te n'enteres d'aquesta malaltia el que és. Llavors t'has de mentalitzar que tu has de tirar endavant, que és el que ell voldria i el que ell no volia, perquè em va demanar que si ell arribava, que no el deixés arribar al final, perquè és horrorós el final d'aquesta malaltia. Ell no va arribar, però li va faltar poc. Però recordar-lo com estava sentat en una cadira i et mirava ausent, això és molt fort. I l'has de superar amb unes forces, doncs tirar endavant. Has de tirar endavant. La vida... El meu fill em va dir una vegada, mama, portem dol més de 3 anys. I ell estava viu, però no estava. Això és el dolent. Que el veus i que no és ell.
Tu reveies, en aquest sentit, consells? Tenies alguna formació en quant a tractar persones amb Alzheimer, en aquest cas del Jordi? Tu t'ho vas fer, vas ser autodidacta, en aquest sentit, no?
Sí, sí.
I això jo crec que això és necessari també, no? De que en una situació així, en la que potser necessita més cuidados, és l'acompanyant, no?
A vegades, mira, on estava ell, perquè ell quan va arribar ja que no estava en aquest món, cadira de rodes, no sabia si feia bo, si feia dolent, el tocaves, a lo millor estava fred, i deies, tens fred? I te quedaven mirant i jo deia, per favor... Li posava la manta, estàs millor? I te mirava i com aquell que diu, no et deia res. Ai, no sé, és que és molt difícil això.
Com reaccionen els fills, els nets, davant d'aquesta situació?
Els nets, clar, ja és malament. Home, tothom diu, no pot ser, no pot ser. A l'avi no pot ser. Pues sí, ho és. El meu fill deia, com és possible? El meu fill, al principi, que el vaig deixar a la residència, perquè, clar, a casa no el podia atendre, era impossible. Necessitava 3 persones, jo no el podia bellugar. El meu fill sortia malalt, fins que es va anar acostumant. I anava i encara... Amb ell era com una criatura. Vas amb ell, li tenies que riure, no tenies que explicar-li coses o dir-li coses que a lo millor et mirava com dient no sé ni el que m'estàs dient. Tenies que fer-li com una criatura. A tocar palmes, a fer-li tonteries i almenys et veia que reies, era com un mirall, també reia, però no... És que has de tindre... Com et diré jo?
Molta força.
Molta força de voluntat i tirar endavant. I ja després, una vegada ell ha mort, perquè ell va morir, com és lògic, tu tira endavant. Perquè ell hagués volgut que tu tiressis endavant.
No tenen cap moment de lucidesa?
No. Encara que em diuen que sí, jo vaig veure tota la vida, tots els anys que el meu marit va estar malament, cap moment, no. No em coneixia. No sabia qui era jo. Ell tenia clar una cosa. Quan parlava una mica, Mercè, Això sí.
Si dius que s'utilitzaven unes paraules per part d'en vell molt habituals, no?
A veure, si era no sé, sí i no.
I que a vegades no era el sí, sinó
no.
El sí.
No, et deia que sí o que et deia que no, bueno, quan ell li semblava. Però tu et posaves a ballar davant d'ell perquè ell havia sigut molt ballarín i semblava que volia bellugar les cames i les bellugava i estava com content. Però no era el Jordi. Això és molt fort.
El pas de portar a la residència, a part de tindre una necessitat perquè és impossible portar un pacient així, és una solució temporal?
Sí.
Sí? Aconselles que
sí.
En aquest cas...
Sí, sí.
Una residència com Déu mane, claro.
Sí, senyor. A mi, bueno, no parlem de preus ni de res, però jo deia, tot el que tenim s'ho ha guanyat. Ens ho hem guanyat, si tu vols dir-li, però és d'ell. Si hagués tingut que vendre el que sigui, ho hagués venut per pagar la residència, perquè són cares. I a mi la gent em deia, els teus fills, dic, els meus fills tenen la seva vida. I no. Ell i jo, i així vam estar, vam a la residència, els meus fills ja em van dir... Mama, has de pensar que el papa acabarà amb una residència perquè tu no podràs amb ell. I és veritat, així va ser. El vaig portar. Però una residència que no me'l tenien al llit tot el dia. El meu marit va morir que no tenia ni una petita llaga. I tu saps que una persona que es fa les coses damunt, sí, surten llagues. No diré quina residència és, no. Però el meu marit ni una llaga... sempre estava atent, a la mínima em trucaven, si jo anava al dematí i li passava alguna cosa a la tarda, em trucaven, Mercè, doncs jo anava, què passa? Això és l'altre, vale, doncs fem això, fem l'altre.
I que comparties també el cuidado de
sí, hombre, clar, i no solament jo, els meus fills, si passava alguna cosa, també els tenien autorització a la residència per trucar-los, i ells, el seu pare, era el seu pare. Això s'ho tenien claríssim.
Una vegada va vindre un de la residència i el que sí em va quedar molt clar és una cosa. Diu, una residència té que ser cara.
Hombre, clar.
Perquè si és barata, no ficaran els medis necessaris per cuidar-la. Ha de ser cari. Cara, una cosa és que puguis o no puguis, lògicament.
A veure, n'hi ha gent que el que té s'ho vol quedar. Però no. Jo sempre he pensat que era dels pares. O sigui, el Jordi i meu. O sigui que tot el que sigui del Jordi era meu i tot el meu era del Jordi. I jo, pues, per al Jordi, pues, hagués acabat amb tot el que tenia. No va ser així, però el Jordi anava per davant de tot.
Tu que, per desgràcia, has viscut aquesta experiència i segur que hi haurà gent que ens està escoltant que està en la teva situació de fa 4 o 5 anys. Sí. Què els hi aconsellaries? Si a casa seva tenen en aquests moments una persona amb aquest problema de l'Alzheimer.
Bueno, jo primer de tot, que estigués ben cuidat. Això és el primer. Que miressin que no tingués cap patiment de cap mena. Que no li comencin a fer que si ara el punxem per aquí, que si ara el punxem per allà, perquè no té solució aquesta malaltia. Aquesta malaltia no va a menys. Sempre va més. Fins que arriba a un moment que s'acaba. Pot durar? Sí, molt. Pot durar molts anys. Pot durar 5, 10, 15 anys. Si està en la residència, doncs el que dic, sobretot, a part de que estigui bé, també mirar de controlar, d'anar-hi cada dia, de matí o tarda, mirar tot com està. Jo podia anar tot el dia, durant tot el dia i tota la nit si volia, a veure com estava el meu marit. Sempre estava bé, estava bé. Aleshores, jo és el que aconsello, perquè a casa és molt difícil tindre una persona així. Primer, que sí, mira, en una residència cada moment, si la persona va normal, tenen uns horaris de canvi de penyals, canvi d'una cosa, canvi de l'altra. A casa tu això no ho tens. Allà ells l'aixecaven a les 8 del matí, no el deixaven al llit. Al llit no tenien que estar. No ell, tots els que estaven. Tenien el seu menjador. Naven. Menjaven. Menjaven amb tauletes de 3 o de 4. Que no es coneixien? Home, el meu marit tenia una habitació compartida perquè vaig dir que no volia que estigués sol. Perquè no volia que ell es trobés sol, que tingués una persona. Pues el temps que va estar allà amb el mateix company, ell no el coneixia. I això és que dormia en la mateixa habitació. No sabia qui era. Perquè jo el saludava i li deia, pa, Jordi, saluda'l, que és fulano. Que és el que està amb tu. I se'l mirava com dient, si no el conec.
I quin consell, sobretot, li donaries als que acompanyen a aquests pacients? Persones com tu, que tenen que conviure amb això. Què els hi aconsellaries per superar això?
Bueno, primer de tot, que tinguin molt clar aquesta malaltia, el que és. Això sí. I que no n'hi ha solució i que s'ha de mirar d'estar el millor possible amb ell. I que no duri massa. Això sí. Te'n diràs, ets cruel. No, no sóc cruel. Ell no té vida. Ell no té vida. Està vivint aquí, però no té vida. No, res. Està ausent tot el dia. No és un vegetal, cuidado. No és un vegetal. Però no té vida. No sap res. Només et dic una cosa. Quan ell ja, els últims moments que el tenia jo a casa meva, o sigui, a casa nostra, em preguntava, i ell caminava, llavors jo estava pendent d'ell, i menjava, normal. Em deia, on és el lavabo? A casa seva.
Tu, en aquests casos, demanaries l'eutanàsia?
Aquesta és una pregunta molt... A veure... Si demanes l'eutanàsia, la demanes per tu, per no veure-la així. No que et facin a tu l'eutanàsia, Però jo el veia i veia un cos. Però, a part de que podia pagar la residència, podia anar a veure'l, que no tenia cap activitat jo fora d'anar a veure'l així. Pues no ho sé, perquè ell era un cos.
Perquè mentalment tu no estaves lliure. Vull dir, sí que podies estar, tindries la llibertat a la millor física de que dius, no tens que estar les 24 hores com a casa, no? Estar en una residència ben cuidat, però mentalment el pensament el tenies amb ell, no?
Clar, jo marxava, jo venia aquí a Calella, jo el tenia a Barcelona. Per què? Perquè els fills, doncs, era el lloc que per veure'l els hi anava millor, perquè els tenia per allà. Però jo venia aquí a Calella i deia, bueno, com va el Joan i va l'Anna o va l'Ester o va la Sílvia, doncs em queda aquí 2 dies. Però potser passava un dia i l'endemà m'anava corrents, mira, me'n vaig a veure el Jordi. O sigui, no deia, me quedo aquí perquè me quedo. Jo, com ell, anava a esquiar. Diguem, bueno, me'n vaig a esquiar al cap de setmana. Bueno, pues també, a lo millor estava un dia i l'endemà venia aquí corrents. Per què? Doncs,
sí, per veure'l. Necessitaves veure'l.
Sí, necessitava veure'l. Però era perquè volia. A veure si m'entens.
Sí,
perquè
sí.
Volia. I ho podia fer. Ara, me demanes l'eutanàsia. De cara amb ell, si ell hi hagués estat conscient, hi hagués dit sí.
Estàs segur que ell ho hagués demanat?
Sí. Perquè ella em va demanar una promesa de que si jo arribava com la seva germana, que el matés. Que busqués la solució com fos. Que no volia viure així.
I Mercè, bueno, aquestes entrevistes a vegades són molt dures, no? Però jo sí. Crec que és bo que la gent ho senti, perquè molts ho pensen, potser no ho diuen, i veuen que la gent, pues, lògicament, pot pensar igual o tal. I si hi arribes tu, amb això, amb aquesta enfermetat?
Doncs demanaria l'eutanàsia, jo.
Tenen instruccions, els fills?
A veure, és que aquí l'eutanàsia, si no és que tu no...
Jo no em refereixo a l'eutanàsia, vull dir sol a l'eutanàsia. Els teus fills, si tu arribes amb aquesta situació d'en Jordi, que els hi has donat instruccions als teus fills, a dir, fiqueu-me en una residència, no vull molestar, vull que em cuideu a casa o vull quedar-me a casa?
No se m'ha passat pel cap.
No t'ha passat pel cap. Ni ells tampoc t'ho han plantejat.
No, de moment no.
És que a vegades també és curiós, perquè tu ets una persona forta,
bueno, sí,
aparentment saludable.
Avui.
Vull dir, me refereixo que diria jo, no ets una persona que dius tens ja pràcticament 80 anys i estàs que no et mous de casa, m'entens?
Ah, no, ni hablar.
Tens un esperit esportiu, dius, dona la sensació que tu duraràs 20 anys més o 30 anys més, no?
No ho sé.
Vull dir, a vegades no ens preparem per això, que no?
No, no estem preparats. Perquè jo que tinc que pensar el dia de demà, mira, vaig a fer... Ja arribarà. Jo sempre dic, vic avui, demà no sé si seré o no.
Perquè, a més, Mercè, tu ets una persona que tens programat un viatge a Egipte.
Sí.
I, a més, dius tu, doncs me'n vaig sola.
Sí.
Ui,
I per què no?
No, per això dic que... I per què sí? Per què ho fas?
Pues perquè m'agrada viatjar.
I te'n vas a un país que tindràs que... Bueno, ja t'haurà de caminar,
Sí.
Tindràs que caminar molt, tal i que igual, un país meravellós, tal i que igual, hi ha certa preocupació de que potser està massa a prop d'allà, però això tu no et preocupa.
Tu saps el que camino jo cada dia?
Bueno, més o menys m'ho has dit.
De 8 a 10 quilòmetres.
Per això et dic, bueno, ja ho caminaràs més,
Bueno, però cada dia,
Sí,
ja també... El dia faré més de 10 quilòmetres allà?
I allà els... Sí. Els 8 dies que... Home, si et quedes al barco, no. Entén-me, o et quedes a l'hotel. Però sí, home, caminaràs. I a més caminaràs a les 4 del matí o a les 5 del matí.
Sí, m'ho han comentat.
I amb una temperatura més elevada que aquí, no?
Bueno.
Però que has d'estar preparat físicament.
Sí.
No ser un atleta, però
sí.
Si vols veure-ho tot...
Clar,
que és, i tal.
Per això es vaig.
Però, vull dir, al anar-te'n sola, dius...
Què?
No és normal que una persona que 80 anys se vagi sola.
Escolta, no sóc única, que sé que n'hi ha gent com jo,
I els fills, què t'han dit? El fill t'animen més, no?
Sí, i les nenes em diuen, la mama fa el que vol. És el que em diuen. A veure, què m'han de dir? Mama, queda't a casa. Saben que no em quedaré.
N'hi ha que ho diuen,
Sí, ja ho sé que ho diuen. Jo sempre dic, jo sóc jo. De moment, sóc jo.
La vida t'ha fet així, ser més predisposada a trencar cànons...
Jo crec que tota la vida he sigut igual.
Però no et deixaven abans, no?
Quan podia fer-ho amb força, no em van deixar. Després, quan van tindre els nens, vulguis o no, 10 o 15 anys, et lliguen molt, et lliguen, si vols. N'hi ha nanos que no i n'hi ha pares que els deixen amb molta llibertat. Bueno, jo aquí els nens els has de tindre amb una corda que deixes anar i estires. Deixes anar i estires.
Però, ara ja tens llibertat absoluta.
Sí, absoluta.
Mercè, vaig una mica ràpid perquè el temps passa volant, no?
Digues.
Ets feliç?
Ho he sigut molt i continuo.
A pesar del que has passat?
Perquè potser vaig tindre la companyia bona. Que els moments més difícils de tot en general, pues, els he pogut superar bé. I ara, d'acord, estic sola. Però tinc collins, ja ho he dit. Tinc uns records meravellosos del meu marit.
Cada quan te reuneixes amb els nets i els fills?
Pues mira, aquest diumenge hi serem tots. Tots venen a casa... Perquè jo els hi vaig dir, casa és casa meva. I estem a Barcelona, al pis de Barcelona, i ens reunirem, no sé si serem justos, el que és la família, el que ha sigut la família. Els fills, les parelles i els nets. Suposo que serem 17.
Ja està bé.
Faig jo el dinar. I fantàstic.
Però allí és casa teua i manes tu.
Ara ho has dit.
No és el mateix que això ho celebressis visquent a casa d'un fill o de la
filla? Ah, no, a casa d'un fill no ho faria.
I els mòbils? Què passa amb els mòbils? Quan direu junts? Els mòbils estan damunt de la taula?
Els mòbils?
Mòbils.
Ah, no. Per què?
Perquè a vegades veus reunions familiars amb el que estan més parlant amb el mòbil que amb la família, no?
No. Aquests xerren, perquè tampoc és que es vegin cada dia. Pensa que tots tenen la seva feina, tenen els fills, tenen... Home, tots treballen, perquè la meva meta va ser que els fills no necessitessin a ningú per poder menjar el dia de demà. Aquesta va ser... O sigui, els quatre. Hem tingut la gran sort que tenen les seves parelles, que són fantàstiques, i clar... No, i quan es veuen, doncs clar, tenen la seva feina i tenen tot.
És curiós perquè tu estàs utilitzant una paraula prudent, que a vegades només l'entenem els que som grans.
Quina?
Parles de parella. Abans, durant l'entrevista, ha sortit és que ara no es casen. Vols dir que cada un viu en parella per conveniència o tal, però no hi ha hagut matrimoni pel mig?
A veure, jo només sé d'una que es va casar pel civil, que és l'Anna. I va fer, bueno, el casament per al civil, pues vale, pues bien. I ja tenia els dos nens, que me'n recordo que aquell dia es barallaven per l'anell, els dos crios, perquè tenen un nen, una nena i un nen, i que jo porto l'anell del papa, que no, que jo la mama, i el jutge va dir, bueno, va, s'ha acabat. Diu, ja veig que ho heu fet tot. Això és una cosa que em va quedar molt. I els altres... Suposo que deuen estar tots legalitzats, tot bé.
Però suposes?
Suposo. A mi el que em diuen ho accepto tot, jo. Jo ja vaig fer la meva vida, igual que vaig... Quan els meus fills van voler estudiar, les nenes, sobretot, jo li deia a la meva mare, les nenes van estudiar perquè el dia de demà treballaran. I la meva mare se n'enfotia de mi. I deia, ja, ja... Como tú, digo, mamá, yo era otra cosa. No, no, digo, ya lo veremos. Digo, jo li deia, vostè es pensa que el seu pare i jo ens sacrifiquem perquè estudin, perquè el dia de demà elles soles no els hi falti res? Ja, ja, em deia, tindran un marit que ja... No, elles. Punto. I ja està, jo no m'hagués casat, però la meva mare era d'aquelles que, sí senyora, com Dios manda.
Tu t'imagines, Mercè?
I jo deia, què manda Dios?
Mercè, tu t'imagines per uns moments que ara els pares veguessin la situació familiar actual? Potser se'n tornarien a anar, que sí?
Mira, quan va néixer la primera neta, tinc una neta molt maca, bueno, totes les netes són molt maques, i
sí, no diferències,
fantàstic.
Perquè això ho escoltaran, eh?
Ah, bueno... Doncs quan va néixer la primera neta, no la van batejar. Vale, no la van batejar. I la meva mare em va dir que la culpa era mía de que no la bautizaran. Porque yo tenía que decirles, esta niña se ha de bautizar. I jo li vaig dir, mama, són ells que ho han de fer. No, tu se lo tienes que decir. Jo no. O sigui que, per què veieu? I penseu que jo... Eso.
Mercè, t'arrepenteixes d'algú?
No.
Has deixat de fer alguna cosa a la teva vida que t'hagués agradat fer?
Crec que no. Bueno, jo... No. Jo diria que no. Potser perquè vaig trobar la parella adient.
Tens por a la mort?
No. No. Per què? Jo abans, de veritat, la meva mare em va inculcar la mort als morts. La por als morts. I de veritat, estava collonida quan em deien que s'havia mort algú que si el volia veure. No, 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 no tenia por. Doncs va morir el meu pare i no em va afectar en res. La meva mare, igual. Un germà que també va morir, tampoc. Però amb el Jordi, com et diria jo? Gens i mica. Estava al tanatori i em vaig passar bastanta estona entrant i sortint amb ell. I estic a casa... que un altre diria, ai, quina por d'estar sola. No. Perquè ens unia tant tot que sé que és impossible que ell, si estigués, vingués a fer-me mal. No li tinc por. Ara no tinc gens de por. Abans, però ara, gens ni mica. I no pensis que dic, no, perquè jo el dia que em mori, ai, el veuré, ai, aniré a veure'l. No.
Què penses que hi ha a l'altra vida?
Pues no ho sé. No ho sé.
Creus en la reencarnació, en l'energia, en aquests conceptes? És curiós perquè el 99% de les persones entrevistades no tenen por a l'amor. És curiós, eh?, aquesta reacció. Tenen por al patiment, però el patiment ara està més o menys controlat.
Està controlat, sí.
Però la por, el 99% me diuen que no. Curiós. És sí. Que hi penses en l'amor? Estàs preparada per l'amor?
No.
O tant se te'n fot?
Tant se me'n dona.
Què et faria feliç en aquests moments més del que ets?
Continuar tal com estic. Fins que em mori. No necessitar ningú. O sigui, si tinc que dependre d'algú, la cosa funcionarà malament ja.
Et sents d'alguna forma reconeguda per la societat? O et sents marginada una mica per la societat més jove?
No, perquè veig que n'hi ha un canvi que tothom va molt a les seves, eh? O sigui que et tenen, però et veuen i segons com pues et diuen esa abuela, esa vieja. Bueno, pues molt bé, sóc gran. A mi com aquella que diu... Quants anys tens? Ai, no, no ho dic. Però per què no ho dius? Si els tens igual. O sigui, que m'és igual.
Et rebel·les de cara a aquestes situacions?
No.
T'enfades amb tu mateixa?
No. Per què? Que s'està acabant.
Sí, queda un minut.
No, no.
Bueno, ens queda un minut.
Va,
jo t'agraeixo molt la teva sinceritat, que s'han pogut estar parlant una hora més, però hi ha algo que et hagués agradat, que et hagués preguntat?
No, m'has preguntat de tot en general? No. No.
L'experiència de la vida és la millor experiència,
bueno,
no?
Sí, la vida és una experiència impressionant i cada un té la seva, eh? Cuidado.
Tens enemics?
Suposo que tothom en té d'enemics.
I amics?
Mira, els amics es poden comptar amb els dits. Perquè quan els necessites, no els tens. Per un que el tinguis, ets tu mateixa. El millor amic ets tu mateix.
Bon consell. Mercè, sempre ens agrada dedicar una cançó, una melodia, a l'invitat, no? Home, jo no sé si ho he encertat.
Quina?
Però com que ets una persona pues, molt vinculada a Barcelona, tal i que igual, perquè Barcelona i Calella són el que més estimes dintre del que és les poblacions, et dedico Baixant per la Font del Gat.
Ah, molt bé.
Què et sembla?
Això era a prop de casa meva, de quan vaig néixer jo.
Per això et dic que et portaràs records.
Sí, ui, tant. Jo pues, anava de petita allà. Doncs
pues vinga, pues endavant, Baixant per la Font del Gat.
Thank you.